de Nacions Unides, que és terrible. A veure, estem en una situació en el que no és la primera vegada que hi ha un enfrontament, però mai des de la primera guerra, la del Yom Kippur, no hi havia hagut un moment tan decisiu i perillós com aquest. La simetria que destacava el Sales és absoluta. Estem en dos parts en conflicte, una de les quals ha aconseguit guanyar al llarg de tots aquests anys, després de 6 guerres i de 2 intifades, ha aconseguit guanyar terreny tant en el terreny físic, amb assentaments nous, ha guanyat més terreny, però també en el camp diplomàtic, perquè estava a punt d'arribar a un acord amb Aràbia i perquè ha anat sumant aliats i ha anat desmembrant l'aliança que hi havia a favor dels palestins per part dels països àrabs, el darrer d'ells, Marroc, per exemple, no? Llavors, a l'altra banda, els palestins, després d'aquestes 6 guerres i després de les 2 intifades i tants morts posant sobre la taula, no han aconseguit res, només han aconseguit una situació cada cop més agònica. I no ho han aconseguit ni amb violència, però tampoc amb negociacions. I aquesta és la lliçó que ells, d'alguna manera, treuen de tots aquests anys de lluita. I, per tant, en aquesta, diríem, ofensiva agònica per l'existència merament, saben que s'enfronten a l'exèrcit més poderós del món i l'únic que poden aconseguir és un canvi de percepció a nivell internacional que torni a girar la mirada del món una mica més a favor seu, precisament per aquesta asimetria. Però a l'altra banda, jo em temo molt que, com s'ha dit abans, em temo que Israel està aprofitant aquesta oportunitat per presentar-se, quan és el botxí, presentar-se com a víctima i intentar, ara diuen, desmantellar Hamas, el règim de Hamas. Sí. Aquest és l'objectiu. Però molt em temo que tot això no té massa sentit en les operacions que estan fent. Perquè per què estan demanant que se'n vagi 1 milió de persones del nord de Gaza cap al sud, justament cap allà on hi ha el punt de connexió amb Egipte? És a dir, jo sospito que el que busquen és un desplaçament massiu de població de manera que al final Egipte no tingui més remei que obrir les portes per recollir perquè hi hagi un clamor internacional i puguin buidar Gaza de palestins. Estaríem davant d'una situació molt semblant a la que va fer el gran èxode cap a Jordània, no? No ho sé, no està, jo crec que hi ha una, en aquesta ofensiva hi ha, diríem, una part més declarada i una part més oculta, que encara no sabem quin és l'abast. No té massa sentit demanar a la població que es desplaci d'aquesta manera si no tenen un plan B, perquè òbviament estan, Gaza és un camp de concentració tancat, no hi ha sortida, per tant, quin sentit té fer que la gent es desplaci d'un lloc a un altre?
Sobre aquesta qüestió, crec que hi ha un... Jo crec que el més interessant de les últimes hores és la reacció de la comunitat internacional, des del meu punt de vista. Ahir teníem una imatge que va indignar alguns i va aplaudir d'altres, com sol passar amb aquest conflicte, perquè no hi ha terme mig, o sigui, no es poden posar paròs en res, que és la imatge d'Ursula von der Leyen, la màxima responsable de la Comissió Europea, desplaçant-se fins a Tel Aviv i pràcticament donant suport explícit a tot el que faci Israel, no? Només amb alguna mínima crítica molt lleugera al voltant d'aquesta evacuació. Avui, i ahir també, hem sentit a Josep Borrell, que és el representant de la Unió Europea en política exterior, des del meu punt de vista, clarament esmenant-li la plana a Ursula von der Leyen. Josep Borrell.
Totalment.
Dient que la decisió de la política exterior europea la prenen els estats. I avui hi ha una entrevista, per mi és l'entrevista del dia, o sigui, el diari El País, a la pàgina 9, en què fa una crítica obertíssima al que està fent Israel en aquests moments. Josep Borrell.
Faltarà ara, perdó, a veure quant dura l'entrevista. Si l'entrevista dura un dia, que per tant no hi ha cap d'estat ni cap ministre d'Afers Exteriors que esmena Borrell, doncs aquí hi ha una unanimitat dels estats, i si comencen a sortir primers ministres o tal en posicionaments a favor de von der Leyen. De moment l'esmena és còsmica, però bé, són les 10 del matí. A Europa són les 10 del matí, veurem,
és
no?
Fixa't, per qui no hagi seguit l'entrevista, us destaco algunes coses. Diu... Es completamente irreal pensar que 1 millón de personas se puede mover en 24 horas. No sabemos qué es lo que van a hacer, pero todo parece indicar que va a haber una operación terrestre. Condenamos lo que ha hecho Hamas, pero hay unas normas en guerra. Tratamos de evitar que haya reacciones que extiendan el conflicto.
Sí, però la frase és la dels estats, no?
Hi ha un moment, sí. Hi ha un moment on diu Israel ha de complir les
normes,
dret internacional.
El dret internacional
i tallar l'aigua, la llum,
no
les comunicacions,
és.
No ho és, sí. Tot i que és fa de diplomàtic, i quan li pregunten si Israel està incomplint, li pregunten directament al periodista, Israel està incomplint les normes internacionals, ell diu que les ha de complir, no diu, sí. No les està incomplint.
Però això, jo és el que anava, o sigui, si aquí Alemanya matisa aquestes paraules, si França matisa aquestes paraules, si Itàlia matisa aquestes paraules,
és que
serà una cosa.
És que la cosa,
si no hi ha matisos en les properes 24 hores, doncs serà una altra. I Ursula von der Leyen haurà de tornar amb el cap baix i haurà d'entendre que aquí s'ha passat de voltes.
És que la qüestió és quin és el posicionament oficial de la Unió Europea.
No,
on s'ha decidit?
De moment el seu màxim representant en política exterior s'ha posicionat.
Però tens dues persones que representen la Unió Europea dient coses contradictòries.
O sigui, la qüestió és on s'ha pres la decisió del missatge que traslladen tant Ursula von der Leyen com Roberta Metsola, que ja sabem que formen part del Partit Popular, i sembla que von der Leyen també llança aquest missatge més pensant també a la política alemanya que no pas a la política comunitària. Però, i abans ho dèiem, no és incompatible denunciar les atrocitats de Hamas amb el fet de denunciar també que el que està fent Israel en aquests moments no només és que vagi en contra del dret internacional, sinó que és una autèntica avís de deportació i, si no, en el seu defecte, de neteja ètnica, i és una tragèdia pel territori. Aleshores, qui ha decidit aquest posicionament? I sobretot també, Espanya té la presidència rotatòria del Consell.
Mare meva.
Aleshores, Espanya també hauria de dir alguna cosa en aquest sentit, dic jo. Però és lògic que aquí els diferents països es posicionin, o sobretot es preguntin als països de la Unió Europea si realment el que han fet Ursula von der Leyen i Roberta Metsola els representa o no els representa. Ja hi ha alguns eurodiputats, alguns del Partit Socialista, que estan fent tuits dient no en el meu nom.
Però eurodiputats és una cosa.
Caps d'estat.
I caps d'estat
sí, és veritat, moment, però també hi havia la presidenta del Parlament Europeu.
Sí, però de moment
l'esmena... Que també va en representació del Parlament Europeu.
De moment l'esmena és a la totalitat el que ha fet von der Leyen i la presidenta del Parlament. De moment l'esmena és a la totalitat perquè no hi ha ningú que hi hagi posat matisos.
No, no,
però, clar,
la veu de Borrell ha sigut la més contundent fins ara en contra de l'actitud de les dues dirigents. Veurem si n'hi ha més o veurem si n'hi ha reculada, i sobretot, insisteixo, el posicionament de qui té la presidència rotatòria del Consell, que no és un càrrec simbòlic.
Ara mateix el ventall, no?, en el que s'està, diguem-ne, dividint les opinions, jo crec que efectivament la ONU ha estat la més crítica del panorama internacional.
Antonio Guterres
ha estat el més crític. Crec que ell sí que ha assenyalat directament que Israel ha incomplert les normes de la guerra. I crec que Borrell està una passa més cap aquí, però allà mateix, diguem-ne. I després, en l'altra banda, i després tenim un acord de països, diguem-ne. Xina també recorda molt, és que el conflicte palestí és molt anterior i, per tant, no, posen està en contra, diguem-ne, del que està fent Israel, tot i que tampoc no amb grans escarafalls. I després, en el cantó contrari, tenim les posicions més extremes a favor d'Israel, que ha estat Biden, ha estat Estats Units, però ha estat Ursula von der Leyen. I això és, no sé si representa molt bé la sensibilitat de l'europeu mitjà. No ho sé. És possible que en alguns països més i en altres menys, no? I en alguns països...
Però fixeu-vos, deixem només un matís. Fa molt pocs dies... Clar, això és de dissabte, i parlar de pocs dies sí. És com... Però la reacció immediata que va haver-hi de la Unió Europea va ser tallem l'ajuda al poble palestí.
Clar, però fixa't
que... Però després, immediatament, ho dic per la vigència de l'entrevista...
No, l'entrevista li pregunta tu, això,
immediatament, a aquest anunci van començar a sortir estats a dir...
Fes que passa una cosa.
Tranquil.
De fet, mira, et llegeixo la resposta perquè li pregunten, òbviament, per la falta de... per la retirada de les ajudes. Diu... La inmensa mayoría de los comisarios está de acuerdo con que se haga un análisis porque nunca se sabe. Pero suspender de repente todos los pagos, punt suspensius. Creo que casi la unanimidad de los comisarios se han posicionado en contra de eso.
Però si fem memòria, quan la Unió Europea va fer l'anunci, que jo crec que va ser un anunci poc meditat, de dir suspenem,
home, sí.
Van passar no diria, volia dir minuts, però potser em passo, però poques hores que ja va començar a fer-se saber, perquè els estats ja tenen la manera de fer-ho saber sense que hagi de sortir el seu cap d'estat.
Saps per què? Saps per què passa això? Perquè la Comissió Europea és un executiu, sí, formalment, clar, però no es comporta com un executiu, bueno, es comporta com una cosa de representació on hi ha contrapesos, i on hi ha el Partit Popular i el Partit Socialdemòcrata, però on hi ha el Partit Popular ja desdorbant a von der Leyen, no? Que tenen posicions, diguem-ne, bastant diferents, o no tant, depèn de com.
I que ha estat qüestionada, justament, von der Leyen, dins del seu
però
propi partit.
Però vull dir que això és el que es passa, la Comissió Europea sempre és un lloc on pot sortir un Borrell i pot sortir una von der Leyen. I per mi l'interessant d'avui de la posició de Borrell, primer, és on ho diu. Ho diu des de Xina. És molt important. Borrell té això al cap. És a dir, Borrell sap que la posició d'Europa és una mica extrema. La posició que ha demostrat von der Leyen està una mica extremada i, per tant, intenta centrar-la una mica. I, per una altra banda, representa també uns interessos que no serien exactament els de la població o l'opinió pública alemanya, sinó més aviat l'opinió pública més aviat espanyola, més aviat francesa.
No estic tan d'acord amb això. Amb una de les respostes que dona, a veure qui és capaç ara de dir que no, que s'ha de tallar, no sé. O sigui, fa una reflexió ell de portant el sentit comú més extrem, de dir, a veure qui té el valor de dir que això que està passant, o sigui, ha de seguir passant. No?
Mm-hmm. Perquè
estiguis on t'estiguis situat, és molt complicat.
No, però hi ha direm, dinamismes històrics. Alemanya sempre és un gran aliat d'Israel.
Per això deia allò de la vigència.
Per això, pel pes històric, etc. Sí.
Per això deia allò de la vigència.
En canvi, jo per tant penso, acabant amb la reflexió, penso que efectivament que serà molt important com es posicioni Espanya, com es posicioni Pedro Sánchez, i que a més, jo crec que prendrà una posició política, és a dir, no prendrà una decisió només diplomàtica, contemporània, sinó que crec que prendrà una posició política que tindrà en compte els interessos de la part d'Europa a la que Espanya representa millor.
Clar, que aquí la gran dificultat dels països i també d'Espanya és posicionar-se i tenir un posicionament que disti d'aquest suport granític que els Estats Units estan donant a Israel. Sobretot en un moment en què tenim la guerra a Ucraïna encara en marxa, i aquí sí que hi ha un tancament de files total, no, dels països d'Occident.
Tot i que comença, no és el mateix que diu Estats Units, el que diu Washington, que el que diu París.
Exacte, però diguem-ne que hi ha una major connexió, exacte, una major alineació en això, que no pas en el posicionament amb el conflicte entre Israel i Gaza. I abans ho dèiem, estem davant d'un conflicte on malauradament, molt a la lleugera, la gent es posiciona davant d'aquest conflicte com si fos un partit de futbol en una banda o en l'altra, no? I hem de tenir en compte també que estem parlant com si això fos una guerra que fos nova, quan és una guerra que ja existia i que fa dècades que existeix i que la comunitat internacional ha preferit deixar-ho en un racó, deixar-ho en l'ostracisme i no afrontar-ho. Bueno, per això
moment,
el conflicte continua latent i esclata amb tanta virulència.
Jo diria que ara ja podríem dir que hi ha un moment en què Hamas decideix fer servir la seva població, la seva població,
és que són les primeres
per assolir
víctimes,
els seus objectius. Clar. Perquè el que fa és una passada de voltes tan bèstia. A mi em semblava molt, molt rellevant, i una qüestió que em passava pel cap, però quan el Sales ho ha dit, no? Diu, Hamas el que ha aconseguit és que l'esquerra d'Israel s'hagi posicionat al costat del govern.
Sí, sí.
Clar, això des de la perspectiva de Hamas. Ara fem l'exercici de posar-nos en el cap dels de Hamas. Bé, què farem? Doncs farem servir la nostra població per a la nostra causa. Com ho fem, això? Rebentant-ho tot. Llavors, clar, aquelles imatges de dissabte i diumenge, quan vèiem, de dones violades o dones, diguem, plenes de sang, arrossegades pels cabells, sí, sí. Aquella passada de voltes tan bèstia, el que fa és que a dins d'Israel les esquerdes doncs desapareguin, granític, i llavors tot el que pugui fer. I què fa? Què fa el govern d'Israel? A mi hi ha una cosa que abans comentava la Mila, que a mi vaig veure una imatge de que el govern d'Israel llançava octavetes a la població.
Sí, sí.
O sigui, el
missatge
2023,
de la població.
Sí, sí. Octavetes, perquè no hi hagi confusió, perquè no hi hagi cap filtre de la informació ni cap manipulació, perquè tu rebis...
Clar, han tallat la connexió.
Ja, sí. Però a més és, tothom rep el missatge que jo vull, dos, el terror que genera que et caiguin octavetes del cel dient-te que marxis, bueno. I tres, provocar suficientment terror i amenaçar amb aquest desplaçament, perquè jo crec que Israel també està intentant una de dues, o peti qui peti, que passi el que vulgui, o que de dins mateix la població de Gaza comenci a ser traïdora amb Hamas. Mm-hmm. Perquè quan tu tens... Quan tu tens...
Això no passa mai.
Bueno, no passa mai.
No, no passa mai, perquè...
Tu, bueno, Arturo, mai ha passat això.
No, però és que Hamas és un... Però Hamas, un segon, però és que has d'entendre, Hamas és una construcció bàsicament israeliana. És a dir, quan Israel decideix que el pitjor que pot passar és que Palestina tingui una autoritat nacional palestina que estigui molt alineada amb el, no, el panarabisme, moviments pràcticament marxistes, el que acaba passant és que se'n van cap a l'islamisme. I ara mateix, Hamas és un grup islamista.
Però és aquella idea que havíem fet amb altres conflictes en què els Estats Units eren els qui havien promocionat determinades forces, que els talibans en aquest cas...
Deia que la població civil són les primeres víctimes.
Bueno, ISIS, no? En un moment donat ISIS era la solució i després es converteix en un gran problema.
Et passo la pilota, Mila, digues.
No, és que com que estic en la distància se me passen estors i les coses que tenia a dir ja s'han oblidat. No, a veure, jo crec que el que està pretenent Hamas amb aquesta ofensiva és cridar l'atenció de la comunitat internacional, fonamentalment. I no és que utilitzi la seva població per diríem, perversament, és que Hamas i la seva població és tot un, perquè tots estan en la mateixa situació. La resposta que ha tingut sempre Israel davant de les incursions de Hamas o dels bombardejos que han rebut sempre ha sigut la mateixa, sempre ha sigut un càstig molt superior al que ells han rebut. El que passa que aquesta vegada el càstig ha sorprès a Israel, ha sorprès per la seva virulència, per l'abast, per la desesperació, i ha sorprès també a la comunitat internacional. Des del punt de vista de la Unió Europea, em temo molt que la Unió Europea té més guerres de les que ara mateix pot gestionar sense contradiccions, perquè, clar, estem encara amb la guerra d'Ucraïna, ja no parlem d'Ucraïna, però està havent-hi problemes també en aquest front de veure si es cansa o no es cansa la Unió Europea d'enviar ajuts, fins quan arribaran aquests ajuts, fins... Clar, aquí hi ha tot aquest front que està aquí com ara congelat, però que està aquí. I esclata Orient Mitjà, que afecta a una qüestió fonamental, que és els subministraments de petroli i de gas. I això pot desestabilitzar també l'economia. Tots els sectors coneixen la vulnerabilitat que té el nostre sistema econòmic mundial respecte dels combustibles fòssils. És un tema central, diríem, no? I ja ha pujat el preu del gas un 44% des de que ha esclatat aquest conflicte. Bé, Europa gestiona com pot. Borrell, en l'entrevista, si us ho fixeu bé, diu molt clarament, hay elementos de esta respuesta que ciertamente no cumplen con el derecho internacional.
Correcto.
Creo que es la tercera vez que lo digo. Es decir, no hi ha cap dubte de que Borrell considera que s'estan vulnerant els acords internacionals, el dret internacional, etc. I que Israel ve vulnerant els acords de Nacions Unides per resoldre el conflicte des de sempre. I per tant, jo crec que ara, d'alguna manera, Israel havia aconseguit avançar molt amb els acords d'Abraham, i això ara també està aturat. Crec que és la comunitat internacional la que tindrà que forçar Israel a tornar a posicions de negociació. I això és el que pretén Hamas, em penso.
No pretén altra cosa.
Hamas sap que en 6 guerres no ha aconseguit fer desaparèixer l'estat d'Israel, ni el aconseguirà fer desaparèixer.
Sobre això, clar, la pregunta és qui, no? Planteja Israel una solució alternativa sobre això, però és que a més volia afegir, quan dèiem els efectes que té també per a Europa, ahir vam veure manifestacions, sobretot al món àrab, no? Enormes, a l'Iban, a Jordània, a Egipte, a l'Iran, al Iemen, a Síria, una pila de llocs. Però també han començat a haver-hi manifestacions al món occidental, òbviament. Vam veure mobilitzacions complicades a França. Avui n'hi ha una de muntada a Londres, que no és que s'havia prohibit, però sí que s'ha advertit sobre l'ús de banderes palestines per una qüestió de seguretat. A Alemanya no sé si s'havia arribat a prohibir també algunes mobilitzacions als carrers, i això s'afegeix perquè a més el govern de França ho ha vinculat al que vam veure ahir, que va haver-hi un atemptat terrorista, sí, clar, amb una víctima mortal, amb un nano que a més estava controlat per la policia, Txetxè, que s'havia radicalitzat i que acaba assassinant un professor. Ens deien la setmana passada, val, és protocol, però Ramon Chacón ens va dir aquí, hem augmentat la presència policial en interessos israelians a Barcelona i a Catalunya. Clar, les conseqüències també per a Europa, en una situació com aquesta, de radicalització del conflicte, tampoc no crec que les tinguem del tot controlades, eh?
No, no. I és més, veurem, els efectes poden ser... Mai no se saben els efectes, no?
Mai.
A l'Ucraïna, ja hem vist, si hi ha un augment, per exemple, del salafisme, si hi ha un augment del terrorisme islamista, això pot tenir conseqüències de radicalització en els països europeus. Això ja a França li ha passat. França és hereu d'una situació que va tenir molt problemàtica amb molts atemptats, també altres països europeus, que han anat extremant les seves posicions o almenys adoptant uns discursos vers la immigració, vers la política internacional, que no eren els de fa dues dècades. També té molt d'interès, jo crec, el que apuntava la Mila sobre la qüestió del gas, no? La qüestió dels combustibles. Qatar, que és un actor que sempre surt a intentar fer de mitjancer, tot i que sabem que està més aviat amb les posicions dels palestins, és un estat, el Tani, que es passejava per Espanya fa un any i mig dient jo seré el gran proveïdor de gas, a més de gas natural liquat, que és una aposta d'Espanya, i per tant, aliança, no?, entre el sud d'Europa que té problemes gasístics, veurem si vol pujar el preu, si vol fer pressió amb això.
10 i 21. Vaig un moment a la publicitat i encararem la recta final de la tertúlia amb un missatge que he rebut fa una estona, s'ha publicat fa una estona, de Carles Puigdemont. Ha fet un missatge a Instagram fa 40 minuts ara, que diu, després de les reunions d'ahir, ahir que es va acabar, hi va haver reunió amb...
Canvio de tercio, no?
Sí, sí.
No, però doncs, deixa'm dir una cosa, perquè ho tinc al pap. A mi se'm fa molt difícil dir-li a una persona que dissabte passat vivia en un kibbutz i que li van fer el que li van fer a la seva família que tingui tolerància i que pensi en una altra solució,
no, no,
que no sigui la que és.
És que...
Llavors, això que ho tens al pap és els que sobrevolen això, perquè els que trepitgen aquell terreny, això no ho podran resoldre, perquè hi ha massa coses al papi, jo seria el primer.
És que hi ha molt
jo
dolor,
seria el primer. Aquest punt,
en dècades
aquest punt tolerant, a mi se'm passaria el minuto si doncs la meva família doncs hagués estat arrossegada i estigués ara mateix segrestada.
Però les víctimes no
però vet aquí, els que poden tenir la perspectiva, doncs aquí és on hi ha d'haver el joc seriós amb els que poden tenir la perspectiva. El reconeixement de la ONU per mi és absolutament fonamental. Aquest passar-se la ONU pel folre continuadament, sí, doncs és un dels temes, i l'altre és que els grans estats han d'imposar-se per, com a mínim, aturar. Després ja veurem, perquè la solució és òbvia. Però no volia deixar de dir que la gent que el dissabte passat estava a casa seva i li van entrar i li van fer el que li van fer.
Totalment.
I tal,
els massacres en kibbutz deixen els pèls de punta,
és molt complicat, igual de complicat que em sembla que una persona que li han volat casa seva a Gaza, li han matat tres fills i no sé qui més, doncs vulgui pactar amb no sé qui. Per tant, com que allà no ho podem demanar,
correcte,
i allà no pot passar, de ser algú que tingui perspectiva.
Sobre això, jo l'únic que deia, i ho deia la setmana passada i aquest matí, tot repetir exactament la mateixa idea, un conflicte de 70 anys és un conflicte que està podrit, i podrit per generacions, perquè això és una muntanya de cadàvers, de sang, d'odi, d'ànims de revenja, que li afegeixes una capa més, i aquesta capa cada cop és més densa, cada cop tens més motius per odiar un altre, no? Si els teus avantpassats han patit determinades coses, siguis israelià o siguis palestí.
És que estem parlant d'una
construir això, construir alguna cosa al damunt d'aquesta muntanya de porqueria,
i
ja em diràs.
I és veritat que la situació fins al dissabte passat dels que vivien al kibbutz i els que vivien a Gaza era molt diferent, sí. És veritat que els del kibbutz tenien unes condicions que no tenen res a veure amb les pèssimes, per dir-ho ràpid, sí. Però demanar que qui està sobre el terreny es pugui posar d'acord amb l'adversari. Mm. És impossible.
10 i 24. Torno, eh? Després de la publicitat, el missatge de Carles Puigdemont. Diu, avui Espanya té un dilema de resolució complexa. O repeteix eleccions, Carles Puigdemont, eh? Amb el risc que els equilibris polítics siguin tan fràgils com ara, o pacta amb un partit que manté la legitimitat de l'1 d'octubre i que no ha renunciat ni renunciarà a la unilateralitat com a recurs legítim per fer valer els seus drets.
Esquerra Republicana també ho porta la unilateralitat a les ponències estratègiques cada any.
Avui és l'aniversari de la sentència del procés.
Ah, mira, 10 i 25, ara tornem.
RAC 1. Mama, no sé si comprar un rentaplats que duri molt o un que duri poc. Què t'he dit sempre? El rentaplats que duri.
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, Miele, esclar. Compra l'ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Carinyo, com ha anat el viatge?
El viatge molt bé, però i aquest sofà? I la taula? I aquest gerro? Me'n vaig 3 dies fora i ja no reconec casa meva.
Relaxem-nos més. Ara amb el lliurament express de Galeries del Tresillo pots renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo.
Pols accelerat, papallones a l'estómac, pessigolles als ulls, cor content? Estàs a punt de viure una gran història a la pantalla gran de Finesa i les teves emocions ho saben. Aquesta setmana gaudeix a Finesa de La Patrulla Canina, la superpel·lícula. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a finesa.es. T'esperem.
Jordi Martínez, Quim Ávila i Max Grossemagenc arriben al Teatre Goya amb L'amic retrobat, de Fred Ullman, adaptada per Josep Maria Miró i dirigida per Joan Arquer. L'amistat impossible de dos adolescents a l'Alemanya d'entreguerres del segle XX que retroben en un desenllaç sorprenent. L'amic retrobat, un espectacle intimista i commovedor que encongeix el cor, però en reconforta. A partir del 18 d'octubre al Teatre Goya.
Compra les teves entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
A tu, que t'encanta una bona pel·lícula, que enlloc no estàs tan a gust com a les nostres butaques, que tries Cinesa per viure el cinema en pantalla gran, volem fer-te aquest regal. Compra les teves entrades a Cinesa.es o a l'app de Cinesa i estalvia't 1 euro per entrada. Consulta condicions a Cinesa.es.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Romeu i Julieta de Gounod. Una òpera extraordinària i un autèntic cant a la vida i l'amor. Tres úniques funcions a la Faràndula de Sabadell, el 18, 20 i 22 d'octubre, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Apassiona't amb Romeu i Julieta, la història universal d'un amor impossible. Entrades a operacatalunya.cat.
Veniu a descobrir el festival Passatge Insòlit i trobareu xarlatans, petits espectacles en carpes, atraccions mecàniques, jocs per tota la família i tota mena de fenòmens.
I tot plegat en un sol espai a l'entorn de la plaça Pau Casals i dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet.
Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses, els dies 21 i 22 d'octubre.
Més info a passatgeinsòlit.com.
El 14 i el 15 d'octubre torna la Fira de l'Olla de Breda.
Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang, descobrir com s'elabora la ceràmica, assistir a exposicions i conferències i gaudir d'un show cooking amb el chef Isma Prados.
El 14 i 15 d'octubre t'esperem a la millor Fira de la Ceràmica i la Terrissa, la Fira de l'Olla de Breda.
El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya celebra la 19a edició amb una programació excepcional, amb la Palma d'Or de Cannes, l'Os d'Or de Berlín i el Lleó de Plata de Venècia.
A més, convidats, concerts, conferències, retrospectives i homenatges.
Festival Clam, del 12 al 22 d'octubre, a Manresa, Navarcles i Sant Fruitós de Bages.
Informa-te'n a clamfestival.org.
Julio Manrique dirigeix Love, Love, Love a la Villarroel.
David Selves, Laia Marull, Marc Bosch i Clara de Ramon protagonitzen una àcida comèdia familiar que viatja en el temps. Als anys 70, el món sencer ballava el compàs de All You Need Is Love, però segur que era amor l'únic que necessitàvem?
A partir del 15 d'octubre, Love, 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 el nou espectacle de La Brutal a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
30 segons i dos quarts de 11 del matí. Abans que entrem en la qüestió de política nostra conveni, de cada dia...
No, se sentia d'aquí el conveni.
Ah, sí, conveni. No, una cosa que us he d'apuntar, segons ha pogut saber RAC1, encara sobre la qüestió que estàvem tocant. Els Mossos d'Esquadra veuen necessari extremar la protecció de les persones de la comunitat jueva i d'interessos d'Israel a Catalunya després de constatar un increment afegit del risc, diuen, cap a aquest col·lectiu pel conflicte entre Israel i Hamas. Això arran de atemptats com el d'ahir a França i un altre que va haver-hi, que no ho hem explicat abans, però sí a l'informatiu, a la ambaixada d'Israel a Pequín, a la Xina. També s'ha indicat que tots els membres de la policia observin rigorosament les mesures d'autoprotecció, especialment durant els serveis uniformats. I, de fet, recordo, insisteixo, la setmana passada, el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, ens va explicar aquí que havien reforçat en aquest programa, que havien reforçat la vigilància i protecció a la comunitat jueva a Catalunya. En tot cas, extremen la precaució i la protecció de la comunitat jueva a Catalunya davant la situació i, entenc, també amb els atemptats que s'han produït en les últimes hores.
I això no ho desconnectem, que seguim amb una alerta 4 de terrorisme, que mai s'ha desactivat. No. Que ens hem com acostumat, no?, a aquesta convivència, però que som on som. I aquesta alarma, disculpa, no venia per Rússia, sinó que era per una conjuntura internacional on el terrorisme islàmic doncs podia... Per tant, aquest és aquest. Clar, no és nou que quan hi ha incidents o quan hi ha hagut atemptats, etcètera, es reforci. Això, diguem que és recurrent.
Que és protocolari.
És recurrent perquè toca i perquè s'ha de fer. Però, clar, la intensitat que està agafant ara doncs és molt raonable que
faci... De fet, he pogut constatar aquesta setmana que també els controls als aeroports, almenys en el de Brussel·les, altament exhaustiu.
La comunitat jueva a Catalunya, com a Estats Units, fora d'Israel, diguem-ne, és absolutament diversa, té opinions de moltíssims tipus, i per tant, el pitjor que pot passar en un cas d'aquest tipus és que
clar. Mira, hi havia aquesta setmana un vídeo d'un jueu que viu fora d'Israel i que deia, la majoria dels jueus no vivim a Israel.
Sí, primer.
Per tant, no tots els jueus som el govern d'Israel, i no tots els jueus estem...
No, és que és absolutament absolutíssimament diversa, vull dir, els jueus són manifestacions pro-palestines, anti... no sé què, vull dir...
Però en tot cas, la informació és aquesta, a aquesta hora del matí, que s'ha extremat la seguretat per part dels Mossos d'Esquadra en els interessos jueus a Catalunya. Bé, algú té alguna idea de cap a on i per què s'ha dirigit aquest missatge avui, Carles Puigdemont, reivindicant l'1 d'octubre i la unilateralitat?
Bueno, perquè el PSOE li està tota l'estona demanant i dient, fent el missatge, que han de renunciar a la unilateralitat per accedir a l'amnistia.
I la rèplica ha estat, no penso renunciar.
La rèplica ha estat, no em dóna la gana, però també vull dir, què vol dir renunciar? És a dir, si el PSOE considera, o si el govern considera que cal una renúncia explícita, no crec que la trobi, no la va trobar d'Esquerra Republicana quan els indults, perquè no teòricament mantén... Ara, jo crec que Yolanda Díaz en això l'ha explicat d'una altra forma, diu, el fet de negociar ja és renunciar a la unilateral.
És tàcito, va dir la setmana passada quan fèiem l'acte amb la Vanguardia.
Jo diria que les negociacions continuen i s'estan posant les pistes d'aterratge. Anem a una investidura...
Però això era una pista d'aterratge per part de Carles Puigdemont?
Jo crec que sí.
Sí, eh?
Al final, les dues parts, si és que hi arriben a un acord, hauran de vendre les seves respectives parròquies l'acord en el seu propi llenguatge. No estem davant d'una investidura que sigui imminent, com hagués volgut Pedro Sánchez, que hagués volgut una investidura a finals d'octubre i un pacte ràpid. No pot ser a finals d'octubre, però una qüestió també de la pròpia litúrgia de representació de l'acord, o d'un eventual acord, perquè si ens n'anéssim a finals d'octubre estaríem coincidint amb l'aniversari de la DUI. Això, diguem-ne, seria un xoc per l'independentisme, que just quan es compleixen 6 anys de la DUI resulta que s'està votant a favor de la investidura d'un president que en el seu dia va donar suport al 155, no oblidem, i de fet ho reivindiquen encara ara com a tal. Sembla que ens n'anem cap a una investidura a mitjans de novembre, queden 3 setmanes i aquí veurem moltes escenificacions d'estira i arronsa. Molt armatisme, però l'únic que sabem és que les negociacions continuen. Hi ha voluntat per les dues parts d'arribar a un acord. Hi ha una llei d'amnistia o una llei amb efectes d'amnistia, perquè no li volen dir com a tal per part del Partit Socialista, perquè potser tindrà un altre nom, però en tot cas amb efectes d'amnistia, que continua sobre la taula i que avança. No se'ns diu el contrari. Ara, el problema, i per això dic lo de les pistes d'aterratge, és l'escenificació, no? El PSOE necessita que d'alguna manera pugui vendre els seus, que Junts ha renunciat a la via unilateral, i Junts necessita vendre els seus que aquest acord no s'ha produït en base a cap renúncia, ni a la unilateralitat, ni al dret a l'autodeterminació.
Però és compatible dir les dues coses.
Mira, tot aquí és compatible ens hem, vida, ens hem trobat sent estudiosos de l'orfebreria del llenguatge independentista, sí, sí, i de l'altra banda, i vam veure, per exemple, la construcció, la construcció del text de Pedralbes, no? Que cadascú va entendre a la seva manera. Uns deien que sí que estava referenciada a la Constitució, els altres deien que era la seguretat jurídica, podia estar fora de la Constitució.
No? El teorema del punto gordo.
El teorema del punto gordo és que dos línies, qualsevol línia vull dir, es junta amb una altra, si el punt és prou gordo,
la qüestió és que les dues parts tenen incentius per arribar a un acord.
Línia es troba amb una altra si el punt és prou gordo.
Jo no descartaria, jo crec que...
No m'ha desagradat, això, eh?
Està molt bé, això.
Abans, ella diu punto gordo, nosaltres en dèiem dues circunferències quan se creuen, el que queda entre mi no és el mateix, però ella
en
llenguatge Arturo Puente és punto gordo.
És molt de nens, això, no? Quan tu fas una...
La intersecció de dos cercles, no? És allà on podem trobar, no?
Quan no et surt això que feies a l'escola i no et surt, feies el punto gordo.
No es troba on s'ha de trobar, tu el punt el fas un palet més gran. A veure si es troba on s'han de trobar.
Això, Pedralbes, per exemple, és clarament el teorema del punto gordo.
I és la pauta que s'està seguint.
És la pauta que s'està seguint.
M'agrada molt, em quedo amb la idea del teorema del punto gordo. Carles i Mila, m'ho acabem això.
Bé, jo diria que el que escriu avui Carles Puigdemont és el mateix que hagués escrit fa 6 mesos, un any o 2 anys, no? I això és la seva principal bandera, sempre ha estat aquesta. Des de l'endemà de les eleccions, o des de la mateixa nit, nosaltres no baixarem del burro. Llavors aquest és el missatge que ell dona a la seva gent, és el missatge de nosaltres aguantarem, i és el missatge que posa nerviós a l'altra banda, clar, efectivament. Però per contra, ahir a Míriam Nogueres, quan surt, diu, nosaltres serem discrets i seguirem igual. I aquesta tensió que provoca el silenci,
sobretot ella, que no negocia directament,
bé, però va a les reunions, aquest silenci que provoca, diguem, la discreció, doncs tensiona, però de moment jo crec que Carles Puigdemont es manté en la posició. Jo no tinc tan clar com vosaltres més o menys heu deixat entreveure que Carles Puigdemont afluixi en la posició. Jo no ho tinc tan clar. Jo no ho tinc tan clar que afluixi. Perquè, diguem, la batalla està a Catalunya, i la batalla per recuperar Catalunya passa per mantenir la posició. Diria això, des de la perspectiva deixa'm només un segon, des de la perspectiva de Junts.
Però què és mantenir la posició?
Perquè, sí, mantenir la posició vol dir que si hi ha investidura o no n'hi ha, hi ha un dia que els diaris del món publiquen que Puigdemont impedeix o afavoreix.
Sí.
Per tant, torna a ser un actor internacional de primer ordre.
Total.
De primer ordre. De primer ordre, total, perquè total. Aconsegueix que un estat de la Unió Europea funcioni o no. Però, o sigui, la capacitat d'influència...
I reconeguin com a interlocutor...
La capacitat d'influència torna a posicionar-se que s'anava com quedant diluïda, no? Sí. Això de la... Per tant, això és una posició important. I segon, el discurs a Catalunya es pot mantenir, i per tant, davant la tebió d'Esquerra Republicana, jo diria que estratègicament passa per això, passa perquè Puigdemont jo no tinc tan clar, que estigui disposat a cedir segons quines coses, i l'altre és que, clar, que queden molts dies, ho apuntava la Sara, queden molts dies, o sigui, no es pot donar el més mínim símptoma, però hi ha una cosa que m'ha semblat molt interessant, i que fa molt de temps, però que per primera vegada es visualitza, no? La foto amb Bildu. O sigui, l'electorat de Bildu considera que Bildu és menys independentista, té menys interès a que la pàtria basca sigui real, a que Euskadi s'unifiqui per la part francesa, la Navarra, tal. Té menys d'interès l'electorat amb aquesta foto que sense aquesta foto?
Amb
jo crec que no. Jo crec que Bildu ha estat capaç. Bildu pot arribar al govern.
Sí, però...
Pot arribar al
perquè
govern.
La intensitat independentista del País Basc està en hores molt baixes.
Però...
Si la intensitat independent... si el País Basc ara mateix hi hagués manifestacions de 2 milions de persones... 2 milions, no sé, però de molts...
No,
milions,
no, 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 podria ser.
De 2 milions, perquè...
200.000.
Que és la gent que hi ha.
Això diuen allò de hem de ser xirimiri i no tsunami.
Exacte.
Perquè, perquè no, el tenir pressa no existeix, el País Basc.
No, no, i xirimiri. I fa molt de temps que...
Les coordenades són diferents.
La idea aquesta de... arribarem a la independència, no existeix, no sé què tira Euskadi. I per això a Bildu jo crec que el que li convé és, o que li, el que necessita ells és normalitzar-se, normalitzar. La idea de la normalització és molt important, a veure si s'aconsegueix.
Però on te vaig és que hi ha una foto, fins i tot amb Bildu, hi ha fotos amb tothom somrient, menys amb un.
Sí,
perquè
sí,
aquest és el que acaba decidint. O sigui, el que fas és des de la, mantenint la posició, i només amb anàlisi política, no amb anàlisi ideològica, sinó amb anàlisi política, el que estàs deixant en absoluta evidència és que aquí n'hi ha un que decidirà. La resta no.
No,
acaba,
la resta van en el lot.
Sí, sí.
Com ho veus tu?
A veure... Sí, jo crec que de moment sembla que es manté clara la ferma voluntat per part del govern pressuposat, però també per part de Junts, de negociar la investidura i de que les
Correcte.
Converses, precisament la condició de discreció que hi ha, és un senyal de que volen continuar. Ara bé, aquest tuit, aquesta comunicació a Instagram de Puigdemont no és una bona senyal des del meu punt de vista. Crec que tots estan, sobretot Junts, està en la posició de tirar de la corda, tibar de la corda tant com pugui per portar la negociació cap al seu terreny i veure fins a on pot arribar Pedro Sánchez, i és possible que tinguin una idea equivocada de fins a on pot arribar Pedro Sánchez també. I per tant, ara estem entrant en el moment de la veritat en el que em sembla que és el moment en el que la negociació pot descarrilar de veritat. És a dir, ara és el moment aquell en el que tots fan càlcul de costos i per mi també potser aquesta comunicació de Puigdemont és un indicador de que té certes dificultats també en el seu bàndol per poder vendre l'acord, perquè recordem que durant molt de temps, massa temps potser, s'ha estat alimentant la idea de que amb Espanya no hi ha res a negociar ni res a fer. I llavors aquests sectors ara poden, no sé quina importància ni quin volum tenen aquests irreductibles, però bueno, podria ser que Puigdemont, a part de càlcul, també tingués dificultats.
I mentrestant està votant el Consell de la República.
Mm. 4 minuts. I 11:15, bé, també m'envia missatges a l'Arnau Mañé des de Madrid dient que efectivament el que li preocupa més als ministres de socialistes ara mateix és que la batalla entre Junts i Esquerra no es desmadri cap alguna banda o altra. I que per tant, vaja, que això dels possibles accidents, que jo crec que ho estem sentint des del primer dia. Qualsevol accident pot descarrilar l'acord. Doncs és així. Va, 11:15 del matí.
La demoscòpia, de moment, diu...
Ah, també.
La demoscòpia, de moment, diu que l'escenari no canviaria massa.
Mm-hmm.
O sigui que potser vuit o nou escons es repetirien o es convertirien en 10.
Clar, mai
i quan sumessis potser tornaries allà mateix. Per tant,
sí,
això també està aquí, perquè si la demoscòpia fos clara,
sí. Ui, no, ja no hi seríem. Sara González, Arturo Puente, Carles Fernández, Milagros Pérez Oliva, us deixo gaudir d'un dia de tardor.
I a Carles de... abrigueu-se molt. Abrigueu-se molt.
Ja parlem. Evidentment hi haurà més novetats de tot plegat. Moltíssimes gràcies.
Bon cap de setmana.
Va, bon cap de setmana.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Les millors històries són les que reinventen constantment, com el Renault Clio i Tech Full Hybrid amb motor híbrid de 145 cavalls o 105 kW. Fins a un 80% de conducció elèctrica per ciutat i 900 km d'autonomia. Nou Renault Clio i Tech Full Hybrid. Mateix amor, energia nova.
Dades de WLTP, condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
RAC 1 i el Patronat Municipal de Turisme de Salou presenten...
3, 2, 1...
Lliure, amb Xavi Bundó des de la cursa de RAC1 a Salou. El diumenge 15 d'octubre, al passeig Jaume I de Salou, el Via Lliure farà d'anfitrió en una festa d'esport i de ràdio per tota la família. Aquest any, 8a edició.
Us hi esperem a partir de les 9 amb totes les veus de RAC1, el Basté, el Pou, l'Ausart, amb Vicenç Martí i companyia, amb actuacions musicals i amb moltes ganes de passar-ho bé.
El diumenge 15 d'octubre, Via Lliure des de Salou a...
La cursa de RAC1.
Tots som un. Amb el patrocini de CaixaBank, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
3:15 del matí, abans que arrenquem els execrables, perquè avui tremoleu, perquè és que avui ja està, jo m'emprenyaré. Però abans hem de fer una mica d'actualització de la situació després de l'arrencada del programa. Pels despistats que us heu llevat més tard i que no sabeu què és el que ha passat des de primera hora del matí, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Què ha passat durant aquesta estona de tertúlia?
Doncs que seguim molt pendents d'aquest termini que ha donat a primera hora del matí l'exèrcit israelià als ciutadans del nord de Gaza perquè es traslladin al sud de la franja de manera segura. L'exèrcit, que acaba d'anunciar que es prepara per una nova fase de la guerra contra Hamas, el portaveu de l'exèrcit assegura que s'estan preparant per atacar pel nord, sud i centre de la franja de Gaza. De moment han promès que no atacaran les carreteres fins a les 3 de la tarda hora catalana, una promesa que contrasta en que de moment continuen els bombardejos, de fet no han parat en tota la nit, i els atacs per aire de l'exèrcit israelià a la franja.
De fet, aquesta ha estat la denúncia que ha fet el Via Lliure de RAC1, la directora executiva a Espanya de l'Agència de les Nacions Unides per Refugiats Palestins, Raquel Martí, demana que s'obrin corredors humanitaris també de manera urgent.
Por supuesto, primero de todo un alto el fuego, pero también al mismo tiempo corredores humanitarios seguros para poder entrar toda la ayuda humanitaria que necesitamos ahora mismo para atender a la población, porque nos hemos quedado sin agua, no hay electricidad y apenas nos quedan víveres para poder atender a la población. Y ha comenzado la cuenta atrás.
Martí també ha demanat que no es parli d'evacuació, que és amb els termes a qui s'està referint Israel.
La evacuación lo que significa es que puedes trasladar a las personas de forma segura y llevarlas a un lugar en donde no se ponga su vida en riesgo. Esto no está pasando en Gaza. En Gaza ahora mismo todo el mundo está bajo incesantes bombardeos y no hay ningún lugar en el que estar a salvo, ni siquiera el sur.
I ha posat el crit al cel perquè ara mateix no hi hagi cap via de sortida per sortir, per escapar de la franja de Gaza, perquè el pas fronterer amb Egipte, l'únic que quedava obert setmanes enrere, està tancat.
De fet, fa uns minuts hem sabut, ara que parlava d'Egipte el Nil, que ha aterrat un avió amb material mèdic a Egipte, Sandra.
Sí, ho ha comunicat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, en un missatge a Twitter. Diu que estan preparats per desplegar els subministraments tan bon punt s'estableixi un corredor humanitari a través del pas de Rafa a la frontera amb Egipte. Adhanom torna a demanar a Israel que reconsideri la decisió d'evacuar al nord de Gaza perquè, diu, serà una tragèdia humana. En aquesta línia, de fet, el diplomàtic noruec Jan Egeland, que va participar en les negociacions pels acords d'Oslo, ha dit aquest matí en una entrevista amb la BBC que, segons la Convenció de Ginebra, aquest trasllat forçat, ni diu, de persones que està fent Israel, és un crim de guerra.
I de la situació al Pròxim Orient, una derivada que ha arribat a Barcelona, l'Ajuntament de la capital, que ha rebut les últimes hores un missatge de comiat dels companys del de Gaza, amb qui han col·laborat durant dècades. N'hem parlat justament amb un dels receptors, amb Manel Vila, exdirector general de Cooperació al Desenvolupament.
La carta demanava sobretot que ens en recordéssim dels bons moments, que expliquéssim a les noves generacions l'encantadora que ha sigut la gent palestina que hem treballat. La veritat és que ens vam sentir tristos, impotents, i rebre un missatge de comiat sempre és molt dolorós.
I la creu que aquesta carta representa de manera molt clara la guerra asimètrica que diu que es viu en aquest sector del Pròxim Orient, en què l'exèrcit israelià pot trepitjar sense miraments tota la població de Gaza després de l'atac de milícies de fa una setmana.
I avui, que encara sobre aquesta qüestió, estarem pendents de les protestes que hi ha convocades arreu del món a favor nord de Palestina. També n'hi ha una a Barcelona, al punt del migdia. I aquesta última hora, que hem pogut saber a RAC1, que us deien fa uns minuts, els Mossos han decidit extremar la protecció a jueus o amb lligams amb Israel, persones lligades amb Israel, després dels atacs dels últims dies a França o a la Xina.
I per cert, una última hora també des de França, que arran de l'atac islamista d'ahir en un institut del nord del país, amb un professor mort i tres ferits més, l'Elisi ha anunciat fa uns minuts que desplegarà 7.000 militars fins dilluns a tot l'Estat. Aquest dilluns a tot l'Estat, la decisió arriba poc després que la primera ministra, Elisabeth Born, hagi elevat l'operatiu antiterrorista fins al nivell de risc més alt.
I pel que fa als esports, Quim Salvador, tenim motos en marxa. Jorge Martínez, el nou líder de MotoGP després de guanyar l'esprint d'Indonèsia.
El madrileny de l'equip Prama Ducati ha remuntat des de la sisena posició de graella fins a la primera i té ara 7 punts més que Pecco Bagnaia, que s'ha complicat el Gran Premi i la qualificació, no ha superat la Q, això s'ha fet de matinada, i des de la tretzena posició de graella només ha pogut acabar l'esprint a la vuitena posició. Luca Marini segon i Marco Bezzecchi tercer han completat un podi monocolor de Ducati, marca que ja és campiona de constructors aquest 2023. Maverick Viñales ha liderat les primeres voltes, però ha acabat quart. Aleix Espargaró i Marc Márquez han caigut. Pol Espargaró i Àlex Rins han acabat fora dels punts, 17è i 18è, i Àlex Márquez continua de baixa per lesió.
I pel que fa al temps, Martí Oliveres, hi ha arribat la tardor o no?
Comença a notar-se, sí, a l'interior del Pirineu ja baixa la temperatura respecte als últims dies, per tant, canvi de tendència, canvi de mes, de meitat de mes, volíem dir, amb aquest aquestes temperatures cap avall i també alguns ruixats. Aquesta nit plourà molt probablement entre Barcelona i Tarragona, ja a la tarda vespre ho pot fer el Pirineu, i demà vent als extrems del país, més sol amb el pas de les hores, però al matí encara algun ruixat farà el ronso al voltant de Barcelona.
Gràcies Martí, gràcies Sandra, gràcies Nil, gràcies Quim. Fins ara.
Fins ara.
Compte amb els execrables, de seguida, que hi haurà gent emprenyada. 10 minuts i les 11 del matí, però abans els consells de Supermercats Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum. Que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
A les grans latituds de les muntanyes andines té l'origen un fruit d'hivern molt peculiar i apreciat per la seva textura i sabor. Tot i que Espanya és un dels principals productors tant pel consum intern com per l'exportació. Ens referim a la xirimoia, de la que avui, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, sabrem una mica millor com seleccionar-la i com consumir-la. Ens deies que és peculiar. Per què?
En primer lloc, cal dir que és un fruit bastant desconegut. Malgrat que al mercat el trobem, sobretot a l'hivern, acostuma a passar desapercebut. Si la mirem per fora, pot recordar-nos més aviat a una verdura que no pas una fruita, ja que quan està al punt adquireix tonalitats de color verd fosc. I a més, per la seva forma, ens pot arribar a semblar fins i tot una carxofa molt tancada. En obrir-la, veiem que les seves llavors no les trobem en la part central del fruit, com pugui passar amb un meló o una poma, sinó que estan distribuïdes per tota la pulpa.
I ara que ja sabem una mica millor com no passar de llarg per trobar-les, què pots dir-nos que ens animi a tastar-les?
Destaca sobretot pel seu contingut en fibra i hidrats de carboni. I pel que fa a vitamines i minerals, conté vitamina C i potassi. Però el que resulta interessant és el seu sabor, una barreja entre refrescant i dolç i fins i tot un punt àcid. Per menjar-la crua, el més fàcil és partir-la per la meitat, com faríem amb una poma, i menjar-la a cullerades com si fos un kiwi. Però si ens ho estimem més, podem preparar batuts amb altres fruites cítriques, melmelades o gelats.
I com ho fem per seleccionar-la?
És important seleccionar els fruits que no tenen imperfeccions a la pell. Per evitar que es maduri en excés, és millor comprar-la una mica verda i deixar-la madurar a temperatura ambient a casa. Si finalment ens ha madurat en excés, sempre podem preparar-la en almívar i així evitem el malbaratament alimentari. Per a fer una xirimoia en almívar necessitem un got d'aigua, una llimona, dues culleretes de sucre i pots de vidre hermètics amb la boca grossa. I si ens hi agrada, s'hi pot afegir una branca de canyella. Segur que als petits de la casa els agrada participar en l'elaboració d'aquesta recepta.
Moltes gràcies, Núria, per recordar-nos la importància de menjar aliments de temporada. I fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Arrac, crec que prefereixo no imaginar.
Via lliure.
Això és el look de Jong i acaba sent titular demà.
Exacte.
Xavi Bundó.
No era el tio més popular de la universitat.
No, com que no. 7 minuts i arribarem a les 11 del matí.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais.
Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Malcom Otero? Bon dia.
Hola, bon dia.
Un micròfon a Cancún, ho has vist o no?
A Cancún, amb el José Ramón de la Morena i els, i els nens que, aquests que juguen. Que...
Ah, sí? Tenia a Salou, aquesta és la veritat.
Sí, és veritat, el tenies mirant a Salou. Bueno, és que has vingut corrents de no sé on venies, eh? De Blanes.
Està entrenant per la cursa.
No, vinc, la veritat.
Està entrenant per la cursa de demà.
La veritat,
era... Però ningú li ha dit que és de 10 quilòmetres.
De 5.
Ni de 10.
Són 5, home, és una 5? Cosa ràpida.
Bueno, ràpida, si no la fa el Malcom.
Sí, no, el Malcom ho faria molt bé, segur.
Mira, espera, estava jo aquest matí al fantàstic hotel Santa Marta, que està entre
Blanes. Estàs fent publicitat perquè...
Gañote.
Carpanta. I estava allà, i m'he despertat...
I jo m'he enterat ara.
Ara aniré a la ràdio conduint i m'he despertat coix.
Ah, vas coix, no pots anar,
no puc anar a la cursa.
Estaves apuntat per això?
No, però, bueno, però ja estava cos mentalment abans.
Dus el número 1.
Molaria molt, eh? Malcom.
Es va inscriure com a Malcom Kipchoge.
Bueno, això serà demà, la cursa de RAC1 a partir de les 9... A 9:45, de fet, comença allà a Salou.
Sí.
Amb goma mullada, eh? Haurem d'anar...
Tu vas a dormir, ja.
Sí, clar.
Sí, ja, no, ja surts d'aquí, hotelazo, sí. Sopar...
No, molt contents. Com sempre, molt ben rebuts a tot arreu.
Home, clar, jo perfecte, passear per aventura...
Bueno, això no ha donat temps, però bueno, en fi...
I de birres per Salou...
No, res. Bueno, voleu parlar del tema d'avui o no?
És que, jo no vull parlar.
M'ha sorprès això d'avui, eh?
Tu saps que jo sempre poso un tuit abans, i avui no l'he posat.
No l'has posat en protesta?
Sí.
O sigui, en protesta d'una cosa que has fet tu també. Avui és del Malcom, la secció?
Sí.
L'autoria és de Malcom, eh?
O sigui, jo haig de dir...
Sí.
Que evidentment no tenim cor i ens en fotem de tot.
Sí.
Però avui... Una vegada jo vaig fer Belushi, que segurament les tres persones que més admiro el món són tu.
Sí.
Belushi i David Bowie.
I avui?
David Bowie.
Ja no, només quedes tu, Ximundo.
Molt fort. Però jo estic viu, eh? A veure, encara. Aguanteu-me un temps més, encara que sigui.
Bueno.
Estic encongit.
A mi em va fer qüestionar molt la meva sexualitat,
home,
eh?
Home, clar.
No, un tio perfecte. I, de fet, és que... ell va aparèixer de Raskis quan li van fer a Lou Reed l'execrable.
I... va aparèixer de cantonada, sí, una miqueta de coseta.
Però sí que anem per ell, sí. Bueno, bàsicament, jo una vegada he dit que no quiero,
sí,
ara vaig a saco.
S'ha de dir que pensàvem, quan va morir, no vam fer un express perquè...
No, no em vau fer perquè no té res, no?
Que no tenia res, que era com molt bon tio...
Tothom se l'estimava molt, David Bowie.
Exacte, però, aviam, Xavi, cal reconèixer que moltes vegades són els oients els que ens diuen mireu aquest personatge o mireu aquest altre, no? I ens donen pistes per investigar. Però en aquesta ocasió, la primera ha estat una pista que ens ha donat el nostre més fidel oient. El més fidel. El que només ha parlat uns quants per paternitat.
No.
Parlem d'un tal Xavi.
No.
Sí. The one and only Xavi Bundó. El jefe del Via Lliure.
Audiència. Audiència del Via Lliure de RAC1.
No, és veritat.
Estem pagant ara el Samaranc.
No. Una cosa, és molt fort.
No, ens han obligat...
Acabo de... O sigui, el que acaba de dir el Malcom, que m'ha assenyalat a mi com a culpable...
A mi m'ho va dir, em va dir... Vaig anar a fer el plat d'estrella i tal, i el Bundó em va dir...
No.
Hem de fer Bowie. I vas dir un altre, a més.
No vaig dir això. Vaig dir... He trobat un text, i li vaig passar un text, que deia que Bowie tenia una cara bé. A partir d'aquí, vosaltres feu la feina que ja sabeu.
Que fan els ullers, que no fan el guió.
Tu també tens una cara bé.
Però em va sorprendre perquè jo...
Sense bé. Una cara, però... Bueno, anem a veure.
La culpa és de Xavi Bundó.
Xavi Bundó ens has portat
a... És increïble, lo covards que sou, que ara la culpa és meva, eh?
Clar, però això és perquè s'han presentat ara tanca això de la inscripció pels Pocahondas.
Els Pocahondas.
Sí, clar. I clar, i vols guanyar.
Suposo que ens han presentat, no?
No ho sé, no controlo. No controlo aquesta informació, jo.
Bueno, David Bowie. Ara parlarem. Tio... magnífic, superestrella, que ha marcat la història de la música. Cançons indispensables per entendre el món.
Tot.
Òbviament no posarem cap de les seves cançons.
No, ja m'ho imaginava.
Exacte. Un tio al qual es fan exposicions amb les seves coses. Sí. Una pel·lícula que vaig anar a veure, al cine, que era un documental sobre ell, sí, que era un cunyaz del copón. Però bueno, però...
Sí, era Bowie!
Jo també vaig veure una que era molt passada.
Sí, sí, no, no sé de qui collos la va fer, però es va quedar tranquil.
Llarguíssim...
Buh!
Però l'expo que van fer a Barcelona era la seva jaqueteta, uh-huh, una bateta que portava quan anava per casa, i dic, i això? És una expo?
Sí, 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 la roba...
Ja, ja tenim gent emprenyada, eh? Molta gent emprenyada, ja.
No, nosaltres també, eh?
Amb Xavi Bundó.
No, però emprenyeu-vos amb Xavier Bundó.
No, no.
Arroba X Bundó. Vale. No ens toca els grits. Perquè jo no he posat res. Un tio, evidentment, supersexy, per tios, per ties, que feia cinema... l'home que era a l'epítom... Ja sé que no ho entès, què vol dir. I no és l'epítom, no. Ho sento, no us ho expliquem. Mira, no els expliquem.
No. Epítom?
No, que facin allò de buscar-ho amb un diccionari, que es veu que està molt mal vist ara. El tio a l'epítom de l'elegància. Mm-hmm. Sí, és a dir, és el puto amo de l'elegància. El tio que tenia més classe al món del saber estar... Però... Segons Xavier Bundó,
no, i Garabé, jo no tinc cap informació.
Era un pedrasta, un neonazi, un tarat, que creia en l'ocultisme, un milionari que gairebé no pagava impostos, un geni de l'autopromoció. Avui, sentint-ho molt nosaltres, però estem obligats, traiem el maquillatge a David Rowe.